I això, i quan vas al Quebec te n'adones, perquè després la segona etapa va ser el Quebec, per aquesta cosa que heu llegit de la notícia, per aquest intercanvi de professors, unes jornades en funció d'uns acords que tenim establerts amb el govern de Quebec. I resulta que te n'adones com el francès del Quebec és una llengua fràgil, tenint una llei de una llei lingüística estableix que el Quebec, el francès és l'única llengua oficial del Quebec, tenint una població del 80% d'autòctons francesos, sent de llengua francesa tota la classe treballadora i tota la classe dirigent, i així tot està en situació precària. Llavors, esclar, la situació del català, que és oficial, però compartint l'oficialitat en la llengua que fins fa poc era absolutament dominant aquí, és una situació que exigeix una tensió constant de la societat catalana per recobrar-la. Però, en canvi, i ara que vinc de Brussel·les, novament ho he pogut experimentar, estic convençuda que aquesta fórmula, que és original i que és tan difícil, realment, almenys en la nostra situació, és l'única forma possible. I fins i tot a Bèlgica ho seria, perquè trobes que Bèlgica, en què teòricament els problemes estan molt clarament delimitats, de fet, els problemes són constants i permanents, i les tensions lingüístiques són més fortes que aquí. Tret de les zones en què només hi ha gent que parla una de les dues llengües, i en aquest cas no té cap mèrit, no? Però en els llocs on conviuen gent de les dues llengües, que per tant és la situació de qualsevol punt de Catalunya, la situació és molt més tensa del que és a Catalunya. Per tant, la situació és difícil, ens hem proposat una cosa que ningú ha aconseguit fins ara, però penso que la podrem aconseguir, que amb això posarem una fita no ja a la història de Catalunya, sinó a la història universal de les llengües, i això esclar, és important.
I fer-se respectar a nivell internacional és important, després de cuidar el propi terreny que és a casa nostra, esclar, o totes les terres de la mateixa parla. Deia i era un...
Totes són casa nostra.
Exacte. Però deia, i em recordo, el doctor Batista i Roca, de gratíssima memòria i de grans ensenyaments, que ell es resistia a parlar de països catalans i preferia anomenar-ho terres de parla catalana. O germans de llengua.
El meu pare també comparteix aquesta visió.
Sí, és que jo la crec d'una manera total. Jo no sé si tu, des de la teva àrea de responsabilitat, pots inclinar-te per una opció o una altra.
No, mira, jo des de la meva àrea de responsabilitat quedaria millor en la cosa oficial si també m'inclinés per això, perquè és més neutre això de terres de parla catalana, és més fàcilment admès que això de països catalans. Ara jo soc d'una generació que ens van prendre molt seriosament això dels països catalans i, per tant, jo parlo sempre de països catalans. El pare no. Jo penso que té l'avantatge de parlar de països en plural, i que això és important. Per tant, es respecta la personalitat de cadascú. I un país té una delimitació, per tant, si diem que les illes són un país català o que són tres països catalans que haurien de ser, perquè cada illa és un món, no? I que la comunitat valenciana que diuen ara, o el país valencià, com diem nosaltres, doncs és un país català, i Catalunya és un país català, i la Catalunya del Nord és un país català, em penso que queda més delimitat que si dius terres de parla
català. Sí, però fixa't bé, Aina Moll, jo m'inclino més per la solució del vostre pare, del senyor Moll, i també del desaparegut Batista i Roca, doctor Batista i Roca, perquè tu has dit ara, a l'hora de l'anomenar-ho, país, i a cadascú d'ells els hi has posat país, però si només diem països catalans, ell argumentava que aleshores és quan venen els espanyolistes i enreden la troca, perquè diuen, mireu, aquests catalans, ho veieu, us volen colonitzar i eliminen el país vostre, us en priven de dir país valencià, per exemple, i poso per cas.
No, al contrari, si són ells que ho diuen jo. Per dir en països catalans, un dels països catalans és el país valencià, esclar, qui no el vol dir són ells.
Però fixa't bé, mereix una altra repetició.
Sí, sí.
Per incidir en el seu país. Bé, ell argumentava això. Si fóssim hàbils, deia, i tinguéssim un mínim d'estratègia, diríem, i aleshores venia aquella frase de germans de la mateixa llengua o de països de la mateixa llengua, perquè cadascú vol dir el seu país. I aleshores és quan venen els espanyolistes, i en els del País Valencià, diuen, ho veieu com aquells diuen, i tot ho posen al mateix cova, diuen països catalans perquè no volen que vosaltres tingueu País Valencià. I aquí, i a partir d'aquí, creien que es començava a enredar la troca. Esclar que només és una qüestió de nom.
Però és que els que ho volen enredar, també diuen terres catalanes. Es pot comptar, aquí es parla, aquí se habla valencià, no diuen, perquè els que ho diuen ho diuen en castellà.
Sí, sí. Però, diguem que ho diguis com ho diguis, si volen enredar la troca, l'enreden.
Jo, d'ençà que l'any 49 em van tractar de separatista per dues vegades, per la manera com deia, com designava el castellà, una vegada vaig dir castellà, l'altra vegada vaig dir espanyol, amb persones diferents, justament el mateix dia, per aquelles curiositats de l'atzar. I cada vegada, immediatament, l'altre va dir, tu ets separatista, eh? I per què ho dius? I sí, era separatista, per un, perquè deia castellà i no espanyol, perquè no volia reconèixer que l'espanyol era la llengua de tots, etc, etc. I per l'altre era separatista, perquè deia espanyol, i com que jo, la meva llengua no era aquella sinó una altra, amb això volia dir que jo no era espanyola, etc. I realment, si es vol polititzar, es polititza, i el que hi ha és que hi ha o bé la voluntat de salvar una llengua o bé la voluntat d'ofegar-la.
Efectivament. De troca en tenen tanta com vulguin per embolicar-la en el moment que els hi plagui i complagui més.